Notícies Vespre. Karen Madrid.
Una setantena de sabadellencs han estat sancionats per deixar deixalles fora dels contenidors. L'Ajuntament ha començat a aplicar multes com a mesura per reduir aquesta pràctica incívica, com ha anunciat avui l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
Començat per les multes més lleus, de 400 euros, però si veiem que hi ha reincidència i que no ens en sortim, haurem d'anar augmentant. Des d'aquí, una nova crida al civisme.
Les sancions les han aplicat inspectors de la via pública de forma anònima que recorren la ciutat diàriament amb aquesta finalitat. Puja un 46% la partida del Consell Comarcal per beques menjador de cara a l'any que ve. L'organisme supramunicipal comptarà amb 4,8 milions per a aquestes ajudes. L'altra línia destacada prevista de cara al 2023 és l'acompanyament a famílies i empreses per millorar la seva eficiència energètica. En cultura, l'Orquestra Simfònica del Vallès ret homenatge a Ennio Morricone i Nino Rota amb un concert a la Faràndula just d'aquí una hora. Les bandes sonores dels dos compositors italians es combinaran amb les narracions de l'actor de doblatge Salvador Vidal. I en esports, Adán Gurdiel i Moja Keita estaran disponibles per al partit contra el Numancia d'aquest diumenge. Així ho ha confirmat avui el tècnic Gabri García després que els dos jugadors arlequinats hagin superat les seves respectives lesions. Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem una situació molt tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell, tot i que aquesta tarda s'havien arribat a acumular 16 quilòmetres de retencions a l'AP7 per l'incendi d'un camió. A aquesta hora, normalitat absoluta. Si mirem ja a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Vallcarca i Nou Barris també en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, 6 graus menys que hi ha aquesta hora. Sembla que per fi s'ha ajustat la temperatura a les dates a les que estem. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores s'espera que la temperatura pugi, però no ho farà massa més respecte a les que tenim a hores d'ara. Avui s'espera un ambient una miqueta més fred que el d'ahir al migdia. I a més parlarem d'aquesta inestabilitat que mantindrem sobretot cap a les comarques de Barcelona i també a part de les comarques de Girona. I és que a més també s'espera que hi hagi alguns ruixats que puguin caure amb certa intensitat i des d'aquí el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a la intensitat d'aquests ruixats que ben bé podran aguantar fins al final del dia. Aquests ruixats, com dèiem, afectaran sobretot la meitat des del país, però en canvi cap a l'interior sí que hi haurà núvols, però s'espera poca precipitació excepte cap a la cara nord del Pirineu. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Ajuntament de Sabadell ha obert una setantena d'expedients contra ciutadans que deixen les deixalles fora dels contenidors o a les boques de la recollida pneumàtica. Se'ls ha imposat una sanció econòmica que va dels 400 euros, la més baixa, als 4.000. En un vídeo difós a les xarxes socials, l'alcaldessa Marta Farrés ha indicat que la voluntat de la campanya és evitar pràctiques incíviques, que assegura cada cop són més habituals.
Sabeu que evidentment es tracta de netejar i estem fent un enorme esforç, però sobretot també es tracta de no embrutar o d'intentar embrutar el menys possible. Un dels temes que ens costa molt arreglar és precisament, i molts de vosaltres a les xarxes m'ho aneu dient cada dia i quan em trobeu pel carrer també, és el tema de deixar les escombraries dintre dels contenidors. És a dir, no sé què ens passa a les ciutats, no sé què ens passa a la gent, que ens costa molt deixar les escombraries a dintre dels contenidors.
Malgrat aquestes sancions, l'alcaldessa ha insistit que darrere la mesura no hi ha un objectiu recaptatori. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De fet, fins ara s'havia anat per la via informativa, però el fet que les campanyes de sensibilització no hagin funcionat ha portat el consistori local a prendre mesures coercitives. Marta Farrés.
Perquè no ens agrada multar, perquè no és el que volem fer, perquè el que volem és que la gent sigui cívica, el que volem és que la gent ajudem a tenir aquesta ciutat neta, però si al final no ens queda més remei, anirem fent aquestes inspeccions, com us dic, en portem més de 70.
Segons ha detallat l'alcaldessa, fins ara s'ha optat per les multes més baixes de 400 euros, però ha advertit que si es detecten ciutadans reincidents, les sancions seran més altes. La setantena d'expedients sancionadors tramitats són fruit de la tasca que fan els inspectors de via pública, que recorren diàriament la ciutat per detectar aquest tipus de situacions. En aquest sentit, Farrés ha demanat als sabadellencs que, en cas de detectar algun punt de recollida on facin falta més contenidors, ho comuniqui al departament corresponent per poder pal·liar aquest dèficit.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'advocat penalista Miguel Sánchez López del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell ha explicat al Cafè de la Ràdio per què s'han generat tantes revisions a la baixa de condemnes per violència masclista arran de la nova llei del Només Sí és Sí. D'una banda, perquè s'han unificat els delictes d'abús i agressió sexual, de manera que aquest tipus penal amplia la seva forquilla de penes cap a baix.
La pena era, abans, era de 6 a 12 anys. La forquilla, el marge de pena, abarcava de 6 a 12 anys. Què ha passat? Que al fer el nou test ajuntar tant el que era abans l'abús sexual com el que era l'agressió, l'explicació del tipus penal s'ha omplert. I a l'omplir-se aquest contingut, també la conseqüència jurídica és més ampla.
Amb aquesta nova forquilla, els condemnats a la pena mínima per agressió sexual, que abans era de 6 anys, demanen que revisi la seva condemna a les penes actuals de 4 anys.
Contemples conductes que no estan tan gravades com les d'abans i aplicaries de 4 a 12 anys. Què passa? Si un jutge, quan fa una sentència sobre una agressió sexual, està explicant a la sentència, fonamenta la sentència, que aplica una pena mínima de la que abans era 6 a 12, el problema que tenim és que ara, si la pena mínima és de 4, és normal que el condemnat, l'agressor condemnat, demani que si la pena mínima ara és 4, se li faci una interpretació.
Tot i que es té constància d'una desena de revisions a la baixa i de l'excarceració de 5 condemnats, Sánchez López apunta que no s'haurien de revisar els casos en què la pena imposada encaixi amb la forquilla actual.
A la revisió d'aquesta sentència pot caure la mateixa pena? Està dintre del marge penal nou la mateixa pena? D'acord? No se revisarà, no canviarà la sentència.
De moment, la Fiscalia vol supervisar totes les revisions que s'han aprovat i el Tribunal Suprem vol unificar la doctrina en 2 setmanes. El govern espanyol demana esperar abans de reformular la llei. L'Institut Joan Oliver ha nomenat aquest matí els tutors del projecte Tutoria entre Iguals, una iniciativa per combatre l'assetjament escolar, fomentar la convivència i vetllar per l'educació en valors. En total, un centenar d'alumnes de tercer d'ESO faran de tutors dels novells de primer per acompanyar-los en l'adaptació a l'escola i per assessorar-los en cas de tenir algun problema amb els seus companys. Ho ha explicat al Cafè de la Ràdio Mònica Rodríguez, qui ho ha coordinat.
La idea principal és que l'alumnat de tercer es responsabilitza i fa l'acompanyament de l'alumnat de primer. Cada persona de tercer té assignat un tutoritzat o tutoritzada i li fa tot l'acompanyament. A part d'això, és un projecte de centre i dins de tots els àmbits es realitzen activitats d'inclusió, d'autoestima, d'autoconcepte, de ciberassetjament i de LGTBI-fòbia per conscienciar i visibilitzar els col·lectius minoritaris.
Els alumnes de tercer seran els encarregats de fer aquest acompanyament i tenen la lliçó ben apresa, com ha demostrat l'Anna Lopera, que farà de tutora de 2 alumnes de primer.
Hem d'intentar acompanyar aquests alumnes de primer i aconseguir això, que no hi hagin problemes, acompanyar-los en la seva primera etapa a l'institut, que de vegades és difícil.
En l'acte de presentació del projecte hi ha participat el waterpolista de l'Astralpool Natació Sabadell, Sergi Cabanes, qui ha explicat 2 experiències personals on l'acompanyament de terceres persones l'ha ajudat a tirar endavant. I precisament el dret a la salut mental és una de les reivindicacions del Consell dels Infants i Adolescents de Sabadell, que es posarà sobre la taula aquest diumenge durant la commemoració del Dia Universal dels Drets dels Infants. Naya Marco, integrant del Consell i alumna de l'Escola Virolet, lamenta que aquesta problemàtica no es té prou en compte i fa aquesta reivindicació en declaracions al programa Al Matí.
A mi una cosa que reivindico molt és que se'ns prengui en sèrio tant els adolescents, que està com d'una forma sutil o codis socials, que a partir de certa edat tu pots tenir uns problemes de salut mental, però jo crec que potser a partir dels 14 anys ja s'han de tenir en compte els teus problemes de salut mental, però amb 7 anys, on s'ha vist? O sigui, és com que no importa a la societat que nosaltres tinguem problemes de salut mental.
El manifest que els integrants del Consell llegiran en un acte a la plaça Montserrat Roig i Mestre Planes s'ha consensuat en una trobada estatal a Càceres, on van participar 177 infants. La cita va ser útil per comprovar que aquesta i altres preocupacions són compartides. Així ho destaca Jaua Diallo, també alumna de l'Escola Virolet.
Van conèixer a molta altra gent, van poder explicar com treballàvem en el nostre consell i també vam treballar temes que són molt importants per a la societat i problemes també que hem d'anar millorant.
A part de la lectura del manifest, la commemoració del Dia Universal dels Drets dels Infants també comptarà amb gimcanes, representacions teatrals i contacontes. Serà a la plaça Montserrat Roig i Mestre Planes a partir de 11:45 del matí. L'augment de la partida per beques menjador marcarà els pressupostos del Consell Comarcal del Vallès Occidental el 2023. Els comptes aprovats ahir estan valorats en més de 39 milions d'euros, 4,8 dels quals aniran a aquestes ajudes. El president del Consell, Ignasi Jiménez, assegura que aquest increment és ara més important que mai.
Que aquí s'ha fet una bona feina per part del Consell Comarcal en relació a aconseguir més recursos, perquè és veritat que en els últims anys sí que n'hem notat, a més, doncs, que es van incrementant les desigualtats dins de la nostra comarca i, per tant, aquest és un bon recurs per tal de poder assegurar que tots i cada un dels nens i nenes del Vallès Occidental puguin tenir almenys, com a mínim, un àpat en condicions al dia.
L'altre gran eix dels pressupostos del Consell Comarcal és la transició energètica, una partida que creixerà gràcies a l'arribada dels fons Next Generation.
Jo crec que aquest és un dels programes estrella dels Next Generation i hem de ser capaços de poder fer venir tots aquests recursos en el nostre parc d'habitatges, el parc d'habitatges doncs, de la nostra comarca, un parc d'habitatges del qual hi ha una quantitat important de finques que són antigues i que, per tant, podrien estar o serien susceptibles en aquest sentit de poder participar en tots aquests programes de rehabilitació. Són programes de rehabilitació energètica, són programes que no són senzills.
El paper del Consell serà el d'acompanyar famílies i empreses en els tràmits per aconseguir aquests recursos. I ara us parlem de la situació límit que viu el col·lectiu dels metges. El malestar entre els professionals per les condicions de treball actuals els ha portat a entregar 55.000 signatures al Parlament demanant un canvi radical en la política sanitària. En cas contrari, apunten a una possible vaga l'any que ve. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Consideren que els pressupostos haurien de revertir retallades del passat. En cas que res canviï, Àlex Mayer, del Sindicat de Metges de Catalunya a l'Hospital de Sabadell, diu al Cafè de la Ràdio que el col·lectiu s'està plantejant convocar una gran mobilització.
Dóna la sensació que no acabem mai d'estar en una situació prou bona, no?, com per haver de posposar o com per no haver de plantejar-nos temes com mobilitzacions. El 2018 hi va haver una vaga de la primària i la concertada. El 2020 hi va haver la vaga de residents i ara, bueno, podríem estar parlant que igual aquest any ja no, però de cara al 2022 hi podríem estar parlant d'una vaga de metges una altra vegada.
El malestar i la indignació del personal facultatiu és enorme i diuen que una espurna podria fer esclatar una autèntica revolta. Els metges asseguren que no veuen reflectides les inversions del fons Covid.
És veritat que en el context Covid sí que va donar la sensació que hi havia els recursos per fer el que s'hagués de fer, però posteriorment al moment agut del Covid, doncs la veritat és que tots aquests fons no sabem on estan, però no han millorat les nostres condicions laborals, no hi ha hagut més contractacions, almenys no de manera massiva, com és el que estem demanant que hi hauria d'haver, no han pujat els sous, per tant, és que realment des del sindicat pensem que realment no sabem on han anat gran part d'aquests fons.
En canvi, la pandèmia ha tensionat més el sector i ha empitjorat l'accés dels usuaris a la sanitat pública.
Ràdio Sabadell. Notícies.
En Comú Podem organitza una jornada a Sabadell que s'està desenvolupant en aquests moments. Amb el títol Construïm futur, sumem per un envelliment digne, el programa compta amb la participació de càrrecs del partit i institucions polítiques. El tema central que es vol tractar al casal cívic Rogelio Soto és el model de residències. A la primera part es comenta l'actual i a la segona es proposa un nou model de centres i serveis del sistema per l'autonomia i l'atenció a la dependència. L'alcaldable per Sabadell, el diputat al Congrés Joan Mena, demana que arribin les places places de titularitat pública a la ciutat en les dues residències compromeses.
Sabadell necessita no una, sinó les dues residències públiques que estaven conveniades amb el govern de la Generalitat des de l'any 2006. Per tant, Sabadell és l'única ciutat de Catalunya de més de 200.000 habitants que a dia d'avui encara no té ni una sola plaça de residència pública, i això és un maltractament per la gent gran de la nostra ciutat.
Mena es refereix a la residència del Sud i a la de Can Llong. També vol una ordenança fiscal municipal que protegeixi els serveis a la gent gran i garantir l'habitatge digne. La diputada del Parlament, Jess González, confia que amb més pressupost es tinguin en compte més opcions per la gent gran.
Parlem de l'envelliment digne i no només de residències, perquè les residències haurien de ser una opció, si no l'última opció, si una persona ho decideix o té un grau de dependència alta. Però què passa amb les persones que volen estar al seu habitatge? Què passa amb les famílies que volen viure de manera conjunta? Ara mateix no existeixen els suports necessaris a nivell pressupostari i tenim uns 3.000 milions d'euros més al pressupost 2023 que podrien precisament anar a reparar i a revertir aquestes polítiques.
Entre els participants hi ha sindicalistes, antropòlegs i activistes, així com secretaris d'Estat, diputats a diverses cambres i responsables municipals. I encara en política, Esquerra Republicana Sabadell ha estat atorgant aquesta hora el 17è Premi Valors Republicans. El guardó d'enguany se l'ha endut el psicopedagog i escriptor Salvador Domènech, en reconeixement per la seva recerca sobre l'escola republicana i per la seva tasca per recuperar la memòria històrica dels alumnes que van estudiar-hi. L'entrega del guardó s'està fent a Cal Balsac. La informació ampliada la trobareu un cop acabi al portal web de Ràdio Sabadell.
Avui també és notícia.
La policia municipal i els Mossos d'Esquadra han detingut 6 menors que van arrencar i intentar robar una taula amb mòbils d'una botiga a Sabadell. Els fets van tenir lloc ahir a 4:45 de la tarda, quan els joves van entrar en una botiga Apple situada a la Rambla i van arrencar un expositor amb mòbils. El van treure a l'exterior, però van veure que no podien continuar i el van acabar abandonant. A tocar de la botiga es van detenir 2 dels joves i els altres 4 van ser detinguts a Terrassa. Els menors tenen entre 14 i 16 anys i se'ls acusa d'un delicte de furt en grau de temptativa i danys. I aquest dissabte el Museu d'Història de Sabadell ofereix un taller gratuït. El taller familiar Com pintaven a la prehistòria proposa una activitat lúdica al Museu d'Història que permetrà conèixer com els avantpassats prehistòrics elaboraven pigments amb elements naturals que després pintaven amb motius basats en l'art prehistòric. En cultura, us ho dèiem en titulars, l'Orquestra Simfònica del Vallès porta dalt de l'escenari l'espectacle homenatge a Ennio Morricone i Nino Rota. L'OSB interpretarà temes dels dos compositors italians, com per exemple aquesta banda sonora de la pel·lícula Cinema Paradiso. Precisament Rubén Gimeno, director de l'orquestra, defensa que l'italià ha sigut un dels compositors que més ha destacat en la història del cinema, ja que entenia les bandes sonores com a sinfonies.
A banda de ser un gran compositor, és un personatge molt, molt interessant, perquè ell va debatre quasi tota la seva vida. Ell pensava, al principi de la seva carrera, que fer música de cinema era com una mica prostitució, que havia abandonat la puresa de la composició. I, de fet, signava les pel·lícules sota un pseudònim, no? Perquè no volia que el seu mestre Petrassi descobreixi que estava guanyant la seva vida fent música de pel·lícula. I, de fet, ell va passar dient tota la seva vida. Bueno, als anys 70, bueno, als 80 deixo el cinema.
Aquesta nit, però, també es podrà gaudir d'algunes de les peces més emblemàtiques de Nino Rota, com la banda sonora del Padrino. Jimeno es mostra entusiasmat pel concert d'aquest vespre, afirmant que hi anirà públic que normalment evita els concerts.
Música que, bueno, és més accessible perquè ho has conegut a través del cinema i, bueno, és una manera d'apropar-se al públic i de treure els pors que tenim a vegades d'anar a concerts de música anomenada clàssic.
La Simfònica estrenarà aquest concert d'aquí poc més de mitja hora a les 8 del vespre a la Faràndula.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al Teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'un euro i mig per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El judici contra Laura Borràs començarà el pròxim 10 de febrer. La presidenta del Parlament suspesa serà jutjada per la seva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes. La Fiscalia demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació per càrrec públic i 144.000 euros de multa, tot plegat per un delicte continuat de prevaricació i un altre de falsedat en document públic, amb l'agreujant de prevaler-se del seu càrrec públic. Després de conèixer la data del judici, Borràs ha dit que només espera l'absolució.
Jo defensaré la meva innocència com m'he fet sempre. He defensat sempre la meva gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes i amb aquesta convicció de la meva innocència. Això és amb el que treballem, això és amb el que ha treballat la meva defensa.
El Tribunal Suprem ha confirmat avui l'any d'inhabilitació per Bernat Soler per desobediència durant l'1 d'octubre, quan era alcalde de Gramunt. Soler haurà de deixar l'actual càrrec de delegat del govern de la Generalitat a Lleida i pagar una multa de 16.800 euros. D'altra banda, el PSOE tomba la comissió d'investigació sobre els fets de la tanca de Melilla. Tot i això, Fernando Grande Marlaska compareixerà el pròxim 30 de novembre al Congrés per donar explicacions per l'actuació de l'Estat en el salt massiu de migrants del 24 de juny, on va morir almenys 37 persones. Sobre aquesta compareixença n'ha parlat avui el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
Nosotros vamos a pedir explicaciones al ministro de Interior. Si esas explicaciones son clarificadoras, nos daremos por satisfechos. Y en el caso de que se acredite la falsedad del ministro, automáticamente procederemos en consecuencia.
D'altra banda, el Congrés debatrà dijous que ve la presa en consideració de la reforma del delicte de sedició. El debat arriba només dues setmanes després que el PSOE i Unides Podem registressin la proposició de llei que modifica el Codi Penal. I d'altra banda, el PSOE ampliaria la distància amb el Partit Popular segons l'últim baròmetre del CIS. L'avantatge seria de 5 punts i mig, de manera que els socialistes obtindrien el 32,7% dels vots pel 27,2% dels populars.
Esports.
Gabri Garcia podrà comptar amb Adán Gurdiel i Moja Keita de cara al desplaçament de l'equip a Sòria per enfrontar-se diumenge al Numancia. Oriol Ferran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El tècnic Arlequina t'ho ha confirmat avui a la roda de premsa prèvia al partit de los Pajaritos del cap de setmana. Gabri assegura que els dos jugadors estan recuperats i entraran a la convocatòria del partit.
Adán està ja, bueno, està entrant amb el grup. Moja també ja ha fet les seves últimes dues sessions, les ha fet amb normalitat amb el grup, per tant està disponible per diumenge.
Els sabadellencs arriben al partit després de dues derrotes consecutives i de descansar la setmana passada i necessiten guanyar diumenge si volen allunyar-se de la part baixa de la taula. L'entrenador Laquinat assegura que l'equip està unit i amb ganes.
L'equip té bona actitud, hi ha bon ambient, jo crec que en aquest aspecte tenim un grup molt, molt noble, un grup que està bastant unit, evidentment, doncs, algú més o menys, però en línies generals és un grup que es porta molt bé i per tant no hem hagut de fer res especial, no? Perquè l'equip, la veritat que ja transmet aquesta unitat.
L'autocar que havia de portar aficionats del Sabadell a Sòria aquest diumenge finalment ha quedat suspès per baixa demanda de places.
Encara futbol, el centre d'esports B torna a la competició aquest cap de setmana.
Els de Jordi López van descansar la passada jornada perquè el seu rival, el Mollerussa, tenia partit de Copa del Rei. Els arlequinats buscaran contra el Rubí tornar al camí de la victòria després de tres jornades consecutives sense guanyar. El tècnic creu que es mereixen més en aquestes últimes ensopegades.
Vam començar amb tres victòries i a partir d'aquí doncs hem tingut tres partits on no hem aconseguit la victòria, tot i que creiem que en els tres partits hem sigut millors que el rival, però per diferents circumstàncies se'ns ha escapat de poder sumar a 3-3 i sí, l'equip té moltes ganes de competir diumenge contra un molt bon equip, que és el Rubí, i moltes ganes de poder tornar a guanyar.
El rival del filial Arlequinat és tercer a la classificació, però a domicili només ha pogut esgarrapar un empat contra el penúltim i ha perdut els altres dos partits que ha disputat. El partit arrencarà a l'Olímpia diumenge a les 12 del migdia.
Demà al migdia, l'Astralpool Natació Sabadell buscarà aconseguir la seva primera Supercopa d'Europa en categoria masculina.
Els homes de Quim Colet disputaran aquesta final europea després de guanyar l'Alen Eurocup el passat mes de març. El rival serà el Pro Recco italià, que es va adjudicar la Champions la temporada passada. El director esportiu del Club Natació Sabadell, Xavi Balaguer, admet que és molt complicat jugar aquesta competició i espera que no sigui un fet puntual.
És molt complicat jugar finals europees, la primera vegada que l'equip masculí ho farà, i nosaltres pensem que això doncs, és una miqueta doncs, una passa més en el camí que estem fent doncs, cap a la construcció d'un projecte ambiciós que tenim, però que d'alguna manera el que no volem és que aquest projecte vagin darrere, és a dir, hem d'anar fent passes petites però consolidades i ho estem aconseguint. I ara el repte és, evidentment, doncs, competir contra el Pro Recco, gaudir del partit, omplir la bombonera i gaudir d'aquesta experiència totalment.
La final a partit únic entre l'Astralpool Natació Sabadell i el Pro Recco arrencarà demà a l'hora del migdia a la Fine Network Aquàtic de Calllong. El partit es podrà seguir en directe a Ràdio Sabadell amb la narració de Pau Vituri i els comentaris de David Palma, entrenador de l'Astralpool femení.
En handbol, l'OAR Gràcia femení visita diumenge l'Amposta en l'opció de saltar el lideratge de la divisió d'honor plata.
Si volen col·locar-se a la primera plaça de la Lliga, les de Carol Carmona hauran de guanyar el seu partit contra l'Amposta i esperar la punxada del líder, el Mislata, que rep el Benidorm. L'entrenadora gracienca espera que la possibilitat de saltar el liderat serveixi de motivació i que l'equip no afluixi malgrat enfrontar-se a una rival de la part baixa.
Tu mires la classificació i és possible que hi hagi una petita relaxació pel fet de que potser estan a baix, però jo marco molt això, tinc les meves jugadores molt enxufades, han de continuar creixent individualment i creixent com a equip, i això passa per cada partit donar el màxim, sigui el rival que sigui. Per tant, serà molt complicat perquè ja patirem, ja en temporades anteriors hem patit molt, però hem de tenir la nostra ADN, que és córrer, i avui hem mantingut estones corrents, però és que se'm va acabar, encara ho hem de fer més.
El xiulet inicial diumenge quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda.
I el masculí de Pere Llats rep el cué de la Primera Nacional.
Els graciencs que rebran el carrer Bocatxo al Poble Nou intentaran continuar amb la ratxa de 4 victòries consecutives per d'aquesta manera seguir escalant posicions a la classificació. Guillem Correro és jugador verd i blanc.
No ens hem de centrar en això, sinó nosaltres jugar el que nosaltres sabem, no relaxar-nos, perquè en aquesta lliga, per molt que et relaxis i juguis contra gent de la taula, de la part de la taula baixa, si et relaxes els partits es compliquen i nosaltres no volem això. Al final correrem com sempre, tinguem el rival que tinguem i a fotre-li molta canya.
Horari habitual a Gràcia, demà a les 6.
El Club Tenis Sabadell es va proclamar campió de Catalunya per equips aquest cap de setmana passat a les instal·lacions del Dir Esportiu Rocafort.
Els del carrer del Prat de la Riba es van imposar per 2-1 a l'Squash Project de Santa Cristina d'Aro i van aconseguir el títol de campions de Catalunya per primer cop a la seva història. El capità de l'equip, Santi Altarriba, assegura que els fa il·lusió haver pogut aconseguir aquest títol per primera vegada.
És una cita important perquè teníem 5 campionats d'Espanya, em sembla, 4 o 5, però de Catalunya encara mai havíem aconseguit el títol.
En categoria Squash 57, el club de tenis va acabar segon.
I un últim apunt, l'equip de tenis taula del Club Natació Sabadell torna a la competició aquest diumenge, després de 2 setmanes de descans.
Els nadadors s'enfrontaran al One Vision Parla madrileny, que aprofita el viatge a terres catalans per tenir un triple desplaçament. Segons Àlex Bocanegra, entrenador del Natació Sabadell, el triple duel del cap de setmana pot passar factura al Parla.
Parla fa un triple desplaçament, que es juguen dissabte matí, dissabte tarda i diumenge pel matí. Llavors, al final, sempre quan fas tants partits del mateix cap de setmana és dur, no? Perquè entre el viatge i tot, però sempre es complica, no? Però veurem a veure com estan.
El One Vision Parla es troba ara mateix a la meitat de la taula, mentre que els sabadellencs són tercers d'aquest grup 2 de la primera divisió masculina. L'enfrontament entre sabadellencs i madrilenys arrencarà diumenge a les 11 del migdia a Can Llong.
Gràcies, Oriol. Bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Un minut per dos quarts de vuit. És moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest divendres 18 de novembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web de Ràdio Sabadell, també amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè arriba el Quimèric. Que acabeu de passar un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm